nosotros vamos a prepararnos pensando que Messi y Neymar van a jugar. Entonces, si después no juegan, será un plus para nosotros, pero pensamos que van a jugar. Entonces, nos vamos a preparar para eso.
Gallardo diu que futbolísticament el seu equip no arriba en el seu millor moment, però avisa també que River ho basarà tot en la intensitat perquè és un equip amb un cor enorme.
D'aquí a mitja hora sortiran en roda de premsa Luis Enrique i Andrés Iniesta i a un quart d'una el Barça farà l'últim entrenament abans de la final. Leo Messi continua sent dubte per culpa d'un còlic nefrític. A primera divisió, en quart de set, l'Espanyol rep el Las Palmas amb les novetats d'Hernán Pérez, Abraham i Joan Jordán a la convocatòria. N'han quedat fora respecte a l'últim partit de Copa, Canyes, Mamadou i Arbilla. El partit d'avui serà el debut de Galca a la Lliga. I en bàsquet el Barça s'enfrontarà al Madrid, l'Olympiacos, el Kimki, el Labor, el Kutxa, els Alguiris, el Bamberg i el Cesca de Moscou al top 16 de l'Eurolliga després de passar com a segon de grup. Ahir els de Xavi Pascual van perdre la pista del Lokomotiv Kuban.
I el temps, el cel es mantindrà variable per la presència de núvols que estaran localitzats a la costa i a les comarques de Girona. A la resta del país lluirà el sol tret de Ponent, on quedaran bancs de boira. Les temperatures continuaran sense canvis.
Gràcies, Xavi Pardo, gràcies, Bert Redondo. Fins ara.
Fins ara.
Bon dia.
Propera parada, l'Hospitalet de Llobregat. Correspondència amb línies R1, R3, R4 i Madrid Puerta de Atocha. Ara el teu Rodalies et puja a l'AVE. Aconsegueix punts Renfe per canviar els teus viatges en AVE, llarga distància, avant, mitja distància i Rodalies. Dona't d'alta i consulta condicions a renfe.com. Més en Renfe. Més a prop.
Vinga. Sigues el primer. Puja a aquella onada. I aquella. I aquella. Endavant, valents. Sigues atrevit, sigues fort i descobriràs oceans als quals mai ha arribat ningú. Nau BMW X1, explora allà desconegut.
Descobreix-lo des de 29.300 euros als 4 punts de venda de Barcelona Premium. Ara també els dissabtes de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda.
Gaudeix de l'hivern a Lleida. I esperen 11 estacions d'esquí per viure amb intensitat l'emoció de l'esport. Fes rutes culturals, descobreix pobles amb encant i gaudeix del turisme rural. A Lleida hi trobaràs activitats que et faran viure una experiència autèntica. Vine i viu-la. Lleida, la Catalunya Blanca. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Així sona la velocitat. I així sona la velocitat quan trobes personal i feina menys de 24 hores.
Job Today!
Perquè esperar no mola, descarrega't ja l'aplicació Job Today.
A Bacus Cooperativa volem il·luminar el Nadal a tothom. Ajuda'ns a fer-ho possible.
Del 17 al 23 de desembre, compra una joguina per la campanya solidària Il·lumina el Nadal a les botigues Abacus o abacus.coop.
Per cada joguina que recollim, Abacus n'afegirà una altra.
Amb tu, Càritas Barcelona, Creu Roja Joventut i la Fundació Pare Manel farem un Nadal més solidari.
Gasoil per sota dels 90 cèntims a les benzineres Esclat Oil. Sí? Ho heu sentit bé? El gasoil a 0,899 euros al litre i la benzina a 1,05 euros amb la targeta client de Bonpreu i Esclat. Us recordem que podeu demanar factura a bonpreuesclat.cat. Benzineres Esclat Oil. Sempre al vostre servei.
Amb els Minions portaran la diversió sempre a sobre. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo el regal estrella d'aquest Nadal. La motxilla dels Minions. Pràctica, còmoda i amb els personatges més divertits. Emporta't la motxilla per només 14,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Dels 365 dies que tenim a Platja d'Aro, uns quants són plens de màgia i llums de colors. Nadal a Castell, Platja d'Aro i Segueró. Dies màgics per grans i petits. Amb tot el que esperes. Nadal a Platja d'Aro. 365.
Ara de seguida parlarem de les famílies d'acollida, però us hem de dir que aquesta setmana els nens comencen vacances de Nadal i tindran un munt d'hores per endavant. Si esteu buscant activitats per fer amb ells, no ho dubteu, el 19 i el 20 de desembre viviu la màgia del Nadal al poble espanyol. Escolteu bé tot el que podeu trobar. La tercera mostra de pessebres vivents de Catalunya, amb càsting de caganers, la casa del Pare Noel, tallers infantils, espectacles, música, mercat de Nadal i moltes coses més que no us acabareu. Aquestes festes, tota la diversió al poble espanyol per només 5 euros. Més informació a poble-espanyol.com.
Hola, arbre.
pessebres.
I hola, pessebres, torrons i neules.
I hola, botigues.
Hola, joguines.
Hola, reis.
Hola, fires.
I hola, home dels nassos.
Hola, mercats.
I hola, canelons de la iaia.
I hola, hola, i hola a tot el que passa aquest Nadal a Barcelona.
Entra a barcelona.cat/Nadal i surt tot el que passa aquest Nadal a la ciutat. Ajuntament de Barcelona.
Marina Rossell, cançons de la resistència.
Brama aquesta guerra i ho esguerra tot.
Un disc en contra de la guerra. Cançons que han mogut el món, plenes d'amor i d'emoció. Cançons de la resistència, de Marina Rossell.
Bon dia, Barcelona!
Bon dia, Maria, bon dia, Manel.
Recorda que amb els xecs de diners que et van donar els comerços durant la promoció Avui comença Nadal, pots pagar les teves compres fins al dia 24 de desembre.
Bon dia, Maria, bon dia, Manel. El comerç de Barcelona sempre al teu servei.
Els eixos comercials de Barcelona et desitgen bon Nadal i bones compres. Fundació Barcelona Comerç.
La millor carn del món a casa teva. Carnisseria Gourmet Delicatessen Argentina.
Per aquestes festes no t'oblidis de la millor carn de Barcelona. Filet argentí, entrecot de Nebraska, peixet de l'Uruguai...
Sí, i també pots trobar la carn més tendra i saborosa de l'Argentina i de l'Uruguai, com el rosbif de bife, de xoriço, rodó o peixet de wagyu. I per aquest Nadal i Cap d'Any, encarrega la carn rostida per emportar.
Les Carnisseries Delicatessen Argentina són a la plaça Doctor Letamendi, Sagrada Família i Sant Aló amb Copèrnic. I a Sant Cugat, a Coll Favà. Més info a deliargentina.es.
Escolta'm dits. Dits amunt, dits avall, dits amunt, dits avall. Una altra vegada.
Més de 150 quilòmetres esquiables i més de 100 activitats. La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Portainer, a prop de casa teva i a tocar del teu mòbil. Ara la neu, a tocar dels teus dits. Ja ho saps, comença a moure els teus dits i compra ara el teu forfet amb el teu mòbil. Grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal fes Sagrada Família.
Els dies 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop el pessebre de pedra que hi ha a la façana del naixement.
L'activitat és gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Por fin Peppa Pig con el único musical en vivo. Diviértete con George y mis amigos en Peppa Pig Big Splash. Canciones, diversión y charcos de barro en el mejor espectáculo para toda la familia.
Gran èxit. Pròrroga fins al 23 de desembre al Teatre Apolo. Entrades a proactiv.es i teatreapolo.com.
T'espero!
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món.
Vins i Caves Portell vol acompanyar-te a aquestes festes.
Cava Portell, l'empenta de tot un poble, un plaer amb denominació d'origen.
Chewie, we're home.
Viu el despertar de la força... Balmes Multicines, versió original. Cinema en estat pur. 12 sales en versió original i butaques premium. Venda d'entrades a grupbalana.com.
Vine a Igualada a viure el Nadal. Pista de gel, fira de Nadal en casetes de fusta amb artesania, carrers comercials per viure les compres en família i la festa de Reis més antiga de Catalunya. Per Nadal, vine a Igualada. Som els Reis. Més informació a igualada.cat i a l'app Nadal a Igualada.
RAC 1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC1. Deixa que RAC1 et digui...
Què tal? Bona nit.
O...
Bon dia, bon dia.
RAC1. Tots som u.
El cap de setmana... Dia lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
Quart de 12 del matí, un nen. Els problemes familiars fan que no pugui viure amb els seus pares, almenys de forma temporal, busca casa i una família que li doni estabilitat i la troba. Aquest, que per molta gent li podria semblar pràcticament un argument de pel·lícula, passa, i passa relativament sovint, i es necessita molt en aquest país. Hi ha algunes famílies que exerceixen aquesta tasca, que és la d'acollir criatures. Té aquest nom, es diu acolliment. hi ha 1.023 criatures acollides en famílies que no són les seves famílies biològiques, sinó són famílies d'acollida. I avui al Via Lliure volíem parlar, i ja fa mesos, que a més amb la Cristina, evidentment tot l'equip ho sap perquè ho movem des de fa molts mesos, perquè és un tema que volíem tocar i que sempre és complicat per gestionar gent des de tothom, perquè hi ha molta gent en aquests moments a l'estudi i per aconseguir parlar-ne. I és un tema, en certa manera, delicat, depèn de com s'enfoqui, i per tant ha costat una mica poder-ho aconseguir, però ens fa molta il·lusió fer-ho avui. Deixeu-me saludar a tota la gent que hi ha a l'estudi. L'Aurora, Aurora, bon dia.
Hola, bon dia.
El David, bon dia.
Bon dia.
La Lídia Moreno, Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura i l'Ivan, què tal?
Com Hola, esteu? Què tal?
Hola, bon dia.
El David té, ara tens 31 anys, i quan en tenies 13... estaves sota la tutela de la Generalitat i buscaves, diguem-ne, un entorn estable i una família. Tu recordes l'etapa del centre d'acollida?
Home, realment, jo crec que és algo que se't queda bastant gravat per sempre, o sigui, i sobretot si ho pots veure d'un punt positiu. Encara que no saps ben bé per on va tot, no, creus que en principi sempre és un bon canvi.
Mm. Com vas conèixer la teva família d'acollida?
Bueno, a través del centre, realment. Mm. O sigui, realment són ells els que es posen en contacte amb el centre, no?
L'Aurora Arjona és la mare d'acollida del David. Aurora, com recordes aquell moment en què decidiu exercir aquest paper i acolliu el David, i a més, en un cas curiós, acolliu no només el David, sinó els seus dos germans.
Sí, eren tres germans, sí.
Ostres, però recorda, clar, és que a més éreu tres ja a casa. Ja teníeu tres fills.
Sí, teníem tres fills nostres, dos grans ja, de 16 i 18 anys, i un de 2 anys i mig.
Clar, la Laura i l'Ivan fan gestos de Déu-n'hi-do, perquè nosaltres n'hem acollit un, i ja aneu tres a casa i n'arriben tres, de cop que són germans.
Sí.
Com va anar això? Com
bueno,
ho recordes?
Nosaltres sempre... Bueno, després vaig recordar que no t'ho vaig dir a tu, Cristina. Tot va començar per un programa de ràdio que parlaven del tema de crec que era de l'adopció i segurament també de l'acolliment. I ho vam comentar, no? Abans que nasqués el petit nostre, no? Algun dia podíem fer alguna cosa així, de més, estaria bé, fora bo, però bueno, la vida no, de moment no et deixa, no? D'on tenia el nen petit i quan tenia 2 anys i mig ens ho vam tornar a plantejar i vam pensar en principi d'adoptar un nen, no?
Mm-hmm.
Per, diem, fer-los créixer junts, no? Amb el petit, que aquest portava també molts anys amb els altres, no? Però bueno, problemes de temes de la Generalitat ens van dir que per adoptar havia de ser més petit que el més petit de la casa. I com que el petit nostre era molt petit, doncs no hi havia possibilitat a un nen d'aquí, perquè clar, de fora no per res, però no teníem ni els diners ni era el cas, no? I llavors ens van dir, doncs per què no feu acolliment? I vam dir, bueno, doncs fem acolliment. I bueno, a partir d'aquí vam començar tota la història de, no sé, les entrevistes, cursets, no sé què, per la idoneïtat i de més. I de passat un temps, doncs ja ens van parlar primer d'un nen de 5 anys, no? Uh-huh. Que era el que en teoria era per nosaltres. Però per les coses de la vida, la casualitat, el Xavi, que era el tutor d'ells al centre on estaven, doncs al moment de la reunió que teníem va voler estar i va voler plantejar que ell tenia aquests tres nens, que per l'edat que tenien...
Que ells tenien, perdona, 14, 12 i 10.
Sí.
Déu-n'hi-do. Molt grans,
sí,
ja.
Sí, ja grans. I per l'edat que tenien, i tres de cop, pues, que era molt difícil, no? I llavors, bueno, pues, res, vam decidir que ens els emprodàvem a casa.
Perdó, un moment. Diu, pues res.
Així de fàcil, no?
Però, clar, és a dir, suposo que hi havia un moment de dir, què fem? És a dir,
sí, el moment
què suposa
que
això?
Vam mirar i vam dir, què fem? Bueno, tenim lloc, perquè també per feia 2 anys, bueno, quan va néixer el nen vam canviar de casa i la casa era gran, tenia 6 habitacions, on té, vaja... I vam dir, bueno, pues l'omplim, va.
I però clar, jo m'imagino... A veure, els que tu tenies, els teus fills que tenies a casa, en aquell moment, quina edat tenien?
Pues el gran tenia 18, l'altre 16 i el petit 2 i mig.
Clar, estem parlant d'una arribada de 3 adolescents, no?
Sí.
O preadolescents fins i tot, sí, en algun cas, a una casa que ja hi ha nois d'aquesta edat.
Sí.
Llavors, no et va fer por abans de dir, ostres, ara a veure com es trobaran, perquè són...
Ai, el galliner.
Gent, clar, és un galliner i la gent...
Bueno,
són molt crescuts, tothom ja té sí, la seva manera, sí, de ser, no?
Bueno, també és veritat que som una mica llançats, poder, no sé, altres persones s'ho pensarien més, no? Però bueno, ho vam tenir bastant clar, confiàvem molt en els nostres grans perquè sabíem que ho rebrien bé, que ho entendrien, i és el que ens van dir, us ajudarem, i és el que vam fer. I bueno, per això també una mica pues, no vam tenir pors, no? Vam dir, va, ho decidim, pues ho fem.
Com recordes el moment de l'entrada per la porta, David?
Triomfal. Realment és, home, és el primer camí, és que el primer camí que et dona una mica el poder, bueno, el poder sentir-te una mica arropat, no?, d'alguna manera per una família, no?, per germans, per una àvia també, en aquest cas,
una àvia.
Havia, també hi havia la mare de l'Aurora. Mhm.
Que va ser central. És que veig que és de les primeres coses que has dit, o sigui, la iaia.
Bueno, sí, formava part també de tot un... Bueno, tot una família, no? Mm. I això et dona algú que no ho has tingut mai, no?
Perquè, si puc preguntar, tu no podies estar amb la teva família, per què, exactament?
Bueno, perquè ells... bueno, van tenir problemes amb l'alcohol i tot això ja porta, doncs... Pues, ells tampoc tenien unes condicions de vida per poder tenir unes... Bueno, unes criatures,
una família. Quan arribeu, arribeu tots tres ja junts.
Sempre.
I la,
sempre hem estat junts, o sigui,
sí, no?
Tot aquest camí.
I recordes l'adaptació amb els altres, amb els nous germans que tindríeu? Si va ser fàcil o va ser difícil?
Home, tot és fàcil quan t'ho posen fàcil, no? Ja. O sigui, quan la família també t'ho dona tot, no? I t'accepten des del primer moment com un més, jo crec que tot està ja pràcticament fet, no? Mm.
Aurora, com van reaccionar els teus fills quan els vas dir, mira, vindran tres germans més?
Sí, encara ho recordo, no? Estàvem a la taula i vam dir, bueno, mira, escolteu, allò del nen, pues, mireu, en comptes d'un nen, és que vindran tres. I vam dir, què? Pues sí, i tenen aquestes edats. Ah, sí? Sí. Bueno, pues endavant.
Ja ah, sí? No va haver-hi cap mirada així? No, ostres, vols dir,
clar, van al·lucinar una mica, normal, eren jovenets també i van quedar una mica sobtats, però ja us dic que jo sabia que no, que la reacció seria bona i ho va ser, no?
Jo, vist des de fora, penso, probablement una de les coses més difícils d'aconseguir quan s'ajunten tres germans i tres nous germans en una casa que hi havia cinc persones i passa a ser-ne vuit, és...
No, hi havia sis. Hi havia la meva mare.
També. Ah, clar, perdona. Hi havia sis i passen a ser nou. Buf, Déu-n'hi-do. És establir una sèrie de rutines que funcionin. Sí, no? Això és el més difícil, sí?
Bueno, a veure, sí, té dificultat, clar, tot, no? I sobretot en adolescents, no?, que és difícil, i sobretot quan no els has educat tu.
Clar.
Perquè si els has educat tu des de petits, doncs ja saben les normes de casa, ja saben que... fins on es pot arribar i què es pot fer.
Hi va haver-hi algun moment que, ostres, us heu de posar una mica més durs, perquè, clar, arriba el David i arriba els seus germans. Amb el David, concretament? Li ha tocat el cap, que no sé si una mica colleja i una mica de carícia.
Bueno, és que eren 14 anys, acabats de complir, i, clar, és l'edat més difícil. Els altres encara eren més petits, encara eren més nens i era més fàcil, diem, no? Però ell, pues, clar, va tenir al principi una mica... de no trobar-se, suposo, amb la situació nova i com que ell és una mica nerviós també, pues, allò...
A més, perdoneu, no sé si hi fa també el fet que ell era el gran, és
era
dir,
el gran,
ell va dir,
clar,
tota la vida hem estat els tres germans junts i ell és el gran.
És el gran i ha fet de gran amb els germans, ells s'han acuidat dels germans moltes vegades, per el que jo m'han explicat, no? Llavors, clar, però bueno, va ser res, dos dies vam tenir una xerrada i va haver-hi un canvi molt, molt bo i ja està.
Hi havia una sèrie de coses que estàveu acostumats a fer, per exemple, que quan arribes a una casa nova ja no pots fer, per exemple, m'havia dit la Cristina que voltàveu molt pel carrer vosaltres.
Bueno, sí, clar, és un canvi radical, realment, no? O sigui, el passar de... Bueno, això també a vegades ho passen als animals, no? Potser
passes
de portar una vida una mica més salvatge, no?, a portar una vida més domèstica, no?, d'agradar-te estar per casa, la rutina que tothom hauria de fer, no?, fer els deures quan has de fer els deures, no?, disfrutar de la família, jugar...
Quan, Aurora, quan us plantegeu l'acolliment, clar, una de les coses que molta gent es pot preguntar en aquests moments és la diferència entre un acolliment i una adopció, és que l'acolliment, el vincle, diguem-ne, entre la família biològica i l'acollit no es trenca. És a dir, que hi va haver un moment en què el fill que has acollit se'n pot anar amb la seva família biològica. De fet, és la intenció, diguem-ne, no? És que la família biològica recuperi per poder reacollir un altre cop.
Fora el bo, no?, que poguessin recuperar-se prou com per poder tornar a la seva família, no?
Però en això hi pensaves? És a dir, han vingut tres criatures que me'ls estimaré moltíssim i pot ser que d'aquí un parell d'anys
Sí, bueno, et preparen, eh? Quan fas el curs et preparen per això, t'expliquen, t'ho diuen i clar, no, i ho veus que pot ser, però també, clar, en aquest cas teníem bastant clar que no passaria, perquè la situació, per desgràcia pels seus pares, pues, no es veia que es pogués solucionar, no? I, bueno, es anaven veient, cada 15 dies es portàvem a les dependències de la Generalitat perquè es veiessin, i, bueno, fèiem tota la rutina, el que tocava fer. Quan van ser més grans eren ells que anaven a on vivien els pares a veure'ls, no? Fins que ja va morir el pare i de més, no? Però...
Clar, és que això també és sorprenent, perquè la història... O sigui, tu has tingut relació amb la seva família també biològica, no?
Primer no, perquè ni es coneixes, no? Durant anys, no. Quan es van fer més grans, ja anaven ells i tampoc, no? Però, bueno, al morir el pare, sí, que ja vam començar a tenir relació amb la mare, diguem.
Sentim de fons una criatura que està aquí jugant i està comentant també la jugada, que és el fill de la Laura Sancho i de l'Ivan. Expliqueu-me una mica la vostra història. Com és que vau acabar sent una família d'acollida?
A veure, primer et dic que és admirable el cas de Laura, ja m'ha deixat ja.
M'hi sumo.
Jo vaig tenir un càncer de pit quan ens estàvem plantejant tenir fills biològics, i després del tractament de quimioteràpia i radioteràpia ens van dir que era millor no quedar-me embarassada, i llavors vam començar a pensar en l'adopció. Vam fer un procés d'adopció a Colòmbia, perquè és un país on es pot adoptar sense gastar-se masses diners, es pot fer tot el procés a través del consulat colombià i no cal fer-ho per ECA, i així ho vam fer-ho nosaltres. I després teníem família nosaltres allà a Colòmbia i podíem anar a viure allà quan sigués el moment. Però després de passar 3 anys d'espera, el govern colombià va prendre noves mesures al respecte i ens feien esperar 4 o 5 anys més. Llavors, per la nostra edat i tot plegat, ja se'ns feia molt llarg, i jo em veia molt gran ja per esperar una criatura tants anys. I mentrestant havíem estat en contacte nosaltres amb gent d'acollida, nosaltres som actors, havíem anat a fer un taller d'acollida un estiu amb unes colònies de teatre, no? Havíem fet... teníem diversos amics que tenien nens d'acollida de caps de setmana i vacances, que també hi ha un tipus d'acollida d'aquest tipus.
Déu-n'hi-do.
Sí. I ens ho van dir, si feu una acollida, i tireu endavant això.
I?
Clar, i fa molta por. Pel tema aquest de pensar que aquesta criatura no és teva,
sí.
Té la seva família biològica...
I pot marxar en el moment,
o sigui,
que sigui.
La fita és que acabi marxant,
sí,
no?
Sí.
Però era això o tirar la tovallola, i com que sempre havíem volgut ser pares d'alguna manera, vam pensar, i per què no d'aquesta? I fem possible que una criatura tingui un futur i un present molt millor dels que té i no hagi d'estar en un centre d'acollida.
Ara amb l'Ivan, fora de micròfon, jo venia a dir que per mi sou herois, les famílies que preneu aquesta decisió. I em deia, no hem fet res per ser considerats herois.
Home, no, perquè no t'ho planteges així. S'ho planteja sempre de cara a cuidar una criatura, no jo que sóc aquí...
També la vida...
Sí, un segon, que tens el micro tancat, perdona, eh? Ara, digues.
També la vida t'hi porta. És el que dèiem, nosaltres no vam poder tenir un fill, vam intentar una adopció, com comentàvem abans, però una qüestió monetària, si tens molts diners no hi ha cap problema, ho sabem, hi ha gent molt famosa que vol un fill i el té. Però tampoc, a part que no volíem comprar un fill, no haguéssim pogut, per la nostra ofici, que és... Ara treballes a la tele, ara fas teatre, ara no fas res, ara estàs un any... tenim diners, però no ens els podem gastar tots de cop, perquè no saps si l'any que ve no treballaràs, i és una mica inestable. I llavors vam optar per un tipus d'adopció internacional a Colòmbia, que en aquell moment era molt interessant i funcionava molt bé, per qüestions de corrupció al país i aquestes coses que passen, que venen nens i que tot funciona malament a tot arreu, no només aquí, doncs es va tallar i ens vam quedar sense aquesta possibilitat. I llavors va anar sorgint tot, vull dir que jo no ens vam aixecar un dia i vam anar a fer una cosa heroica. Ens va portar la vida en això, i ho vivim d'una forma molt natural, perquè ha sigut així.
I ara estem molt contents, la veritat.
Sí. Quant temps fa que teniu el petit?
Un any.
Un any,
sí.
Però us va arribar molt petit.
No tenia 2 anys encara. Sí.
Clar, ara, permeteu-me que faci aquestes preguntes, perquè clar, jo no sé com és ser una família d'acollida, no? Però la vostra sensació és que, clar, evidentment esteu fent de pares. La criatura... Us diu papa i mama?
Sí.
Sí. I sense problemes. David, tu també ho feies a casa?
No, perquè nosaltres ja teníem una edat més, més adolescent, preadolescent, i sempre hem sigut més conscients de la situació, no? D'alguna manera, si t'agafen 3 anys, lògicament, te'ls estimaràs com si t'haguessin parit, quasi, no?
Sí, sí. Aurora, tu esperaves que algun dia potser et dirigissin a tu com a mama, o no?
Bueno, nosaltres, com que ja eren grandets, ho vam plantejar. Què voleu fer? Que vosaltres ho veieu.
Així directament, voleu, ens podeu dir Aurora...
Si us voleu dir pel nom, si us voleu... També és veritat que a casa pues, hi ha una mica de barreja, perquè els dos fills grans són només els meus fills d'una parella anterior.
D'acord.
Que amb a la meva parella li diuen pel nom, no? I llavors, clar, com que hi havia aquesta barreja, tampoc no era tan difícil, no? I li vam dir, que vosaltres voleu. Decidiu vosaltres si ens voleu dir papa i mama o pel nom. I van dir, bueno, doncs pel nom.
Clar, a vegades per això deu
també
passar aquelles coses que passa quan vas, per exemple, doncs, a un restaurant, no? I el cambrer diu, ai, mira, escolta, mira, el teu papa, li diu al nen, no? Mira, el teu papa no sé què. I penses, no és ben bé, però bueno, tampoc ho hem d'explicar, no? O sigui que suposo que es donen situacions en què hauries d'estar donant explicacions, però no les dones.
No les dones, no, i a més a més sempre ens havien dit que els nens ja per ells mateixos... ja els hi surt, no? O sigui, nosaltres al principi ens deia Ivan i Laura i ara ja no, ara ja ha passat a... perquè ell mateix se'n va adonant que el rol que tenim és de papa i mama i per tant acaba dient-nos així. I en els seus pares també els hi diu papi, mami, vull dir que ells saben separar tranquil·lament, no ens hem de preocupar ni de donar explicacions ni de plantejar-te més enllà.
Que això em planteja...
Tu diu Laura i quan té problemes llavors diu mami.
No, home, no.
Això és xantatge, eh?
Sí. No li hem ensenyat. A veure, comença a anar a l'escola, ha començat P3 i llavors ell també agafa uns hàbits, suposo, però nosaltres no hem insistit de res. Ell veu els seus pares...
Ell ho sap perfectament.
Home, i tant.
D'acord, és que no sabia com funcionava això.
Cada 15 dies té una hora de visita amb els seus pares, amb una supervisió del centre i ell sap, i anem a veure el papa i la mama, i ell ho sap.
I
ell els coneix, i quan els veu... Perquè, a veure, aquestes coses, clar, és el que deia ell, són parelles que tenen problemes, no, tenen problemes per ells mateixos, per la seva vida, i no poden estar per cuidar uns nens. I a vegades no venen a la visita, o venen molt tard, o aquestes coses que passen. I el nen, al cap de 15 dies, torna i veus de lluny que va cap allà i es torna a llançar els braços, i és molt maco, vull dir que és un nen... Però, clar, té una edat que és molt agraït, no té cap mena de...
filtre, diguem-ne.
És molt net, ve molt... Hem tingut molta sort en aquest aspecte, hem tingut molta sort. No és el normal, no és el normal en un cas, perquè té una altra mena de coses que saps que va estar durant un temps desatès,
sí.
i té algun problema, doncs això, a les nits, o alguna cosa que sí que hem de tenir en compte de cara a parlar amb els psicòlegs del centre i d'estar en contacte amb ells, perquè, tot i que li pot passar a qualsevol nen, aquest nen la causa ve d'un altre lloc i hem de tenir una mica en compte, no? Hem de tenir una mica més de paciència en alguns aspectes.
La Lídia Moreno és coordinadora del Servei d'Acolliment i Adopció d'una de les 8 entitats que a Catalunya gestiona els acolliments, que és Cel Obert. Sí. El cas del David, que dèiem 3 germans... que arriben junts a una família d'acollida, potser no és únic, però és molt especial, no?
Sí, la veritat és que hi ha poques famílies que demanin grups de germans, no? Uh-huh. I potser hi ha més demanda, sobretot que es necessiten nens que siguin acollits, de nens majors de 6 anys i grups de germans, no?
Clar, però si hi ha 3 germans, per exemple, sí. I ara l'Aurora hagués dit, jo només en vull un, no els haguéssiu separat?
No, haguéssim buscat un nen que no anés amb germans. S'intenta sempre no separar els germans, sobretot si hi ha vincle entre ells. És molt important.
Clar, vosaltres treballeu amb famílies que tenen problemes. Per què, en general, hi ha famílies que no poden cuidar les seves criatures? Quins casos més habituals us trobeu?
Doncs mira, hi ha molta diversitat, no? Ens trobem amb famílies d'origen que, com ha dit el David, hi ha problemes d'alcoholisme, i provenen a vegades de desestructuracions familiars ja d'abans, no? Les seves pròpies famílies no van poder transmetre un model educatiu adequat. Ells tampoc saben reproduir aquest model educatiu en els seus propis fills. Hi ha vegades que hi ha problemes de tòxics, en fi, hi ha moltes casuístiques, però sí que el que s'intenta és que els nens no hagin d'estar en un entorn que no els hi proporcioni una estructura adequada, no?
Per tota aquella gent que ens està escoltant i diu, ostres, això de l'acolliment, ja veig per on va, però hi ha alguns detalls que no sé. Per exemple, a nivell legal, l'Aurora o l'Ivan i la Laura, quina relació tenen amb el fill d'acollida?
Sí, a veure, la tutela del nen la té la DGAI, la Direcció General d'Infància.
O sigui, la Generalitat.
I ells són els guardadors del nen. Aquesta situació legal, jurídica, que queda a l'acolliment. No?
Però és no dir, són tutors, no tenen un dret legal?
El tutor legal és la dgaia. Llavors, ells hi ha determinades coses que els nens han de fer, que han de demanar permís. Per exemple, desplaçaments fora del país, els drets d'imatge, totes aquestes qüestions, o si hi ha una intervenció quirúrgica, s'ha d'explicar a la dgaia, s'ha de demanar permís per l'anestèsia, etc. No? Vull dir, la dgaia és qui és el pare legal d'aquests nens i, per tant, és qui dona els permisos necessaris per fer segons quines accions. No?
No sé si us heu trobat alguna vegada amb alguna família que, ostres, té molt clar el seu rol, però arriba un punt que si, clar, com és el cas de la Laura Olivan, l'has tingut des que té 2 anys sí. i el tens fins als 16, ostres, clar, és més, per entendre's, ha viscut molt més amb tu que amb l'altra família
sí.
i tingui moltes dificultats després per acceptar aquesta situació.
Sí, és veritat. A vegades els retorns no són fàcils, tampoc és veritat que es fa un retorn d'un dia per l'altre, és a dir, quan hi ha un retorn hi ha un previ, i aquest previ vol dir que s'han augmentat les visites, que el nen té més contacte amb la seva família biològica,
o sigui,
hi ha una
progressiu.
Hi ha una progressió que permet al nen preparar-lo per aquest canvi i també a la família acollidora. Vull dir que no fem un retorn d'un dia per l'altre, però sí que són situacions que són difícils de gestionar.
Imaginem que algú, perquè ens estan arribant missatges de gent que li interessa molt el tema i que està sorpresa en la situació, primer, en aquest país es necessiten moltes famílies d'acollida.
Sí, la veritat és que malauradament hi ha molts nens a centre que no poden gaudir d'una família i és necessari, necessitem famílies. Sí que és veritat que estaria bé que rebéssim sol·licituds de famílies.
Com s'ha de fer? Acollir. És a dir, ara que algú que ens estigui escoltant i diu, ostres, jo vull ajudar en el possible, és una forma de vida que jo crec que puc assumir, que puc estar preparat psicològicament per fer-ho, i ho vull fer.
Doncs el primer és tenir la necessitat de fer un projecte altruista i desinteressat per voler ajudar un nen, perquè, com tu has dit abans, no és una adopció, és un acolliment. I això en primer lloc. I després, dirigir-se o a la Generalitat o a qualsevol de les entitats. Nosaltres estem a l'Avinguda Meridiana 354 11A, som cel obert, i podem rebre les famílies que es vulguin informar sobre l'acolliment i poder iniciar aquest procés amb una sol·licitud.
Segons les dades de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, hi ha 1.023 infants acollits en 628 famílies en aquests moments, són més que fa un any, que eren 960 infants en 603 famílies. Ja en són moltes, i aquí en tenim exemples, però en falten moltes.
Sí, malauradament encara ens falten moltes famílies, sobretot per nens més grans i grups de germans.
Vosaltres direu el que vulgueu, jo us considero herois, des del meu punt de vista. Ja sé que no ho acceptareu, i ara somrieu i després direu, aquest noi, per què ens diu això?
Però, diu el que vol.
Exacte. Però em sembla una de les coses més generoses que es poden fer a la vida. Òbviament jo crec que no tothom ho pot fer, posaria sobre la taula, perquè em sembla que si no estàs molt convençut, jo crec que millor no ho intentis, perquè requereix una preparació, jo crec, prèvia per entendre exactament de què estem parlant, de famílies d'acollida, però si es pot fer, és una de, jo, per mi, vist des de fora, em sembla dels actes més generosos que pot haver-hi en aquesta vida. I us agraeixo molt perquè us he conegut les vostres històries i perquè heu fet el que esteu fent en aquest cas i el que heu fet amb en aquest cas l'Aurora. David, tu, absolutament, vida normal. Gràcies a això, en certa manera, a què haver aconseguit aquesta estabilitat des dels 14 anys, tu, òbviament, tens la teva feina o has pogut seguir els teus estudis,
etc. Sí, la meva professió, realment, bueno, et consideres un més com qualsevol altre amic, company o... Realment fas una vida totalment com la teva, no? Diguéssim, a cap i a la fi. No hi ha tanta diferència si tot et va bé.
Tenim 31 anys tots dos, o sigui que ens mirem des de la mateixa perspectiva d'edat. T'has plantejat en algun moment de dir, si jo no hagués anat a casa de la meva mare, de l'Aurora, de la meva mare d'acollida, què hagués passat amb mi?
Bueno, no t'ho planteges com un problema de fons, però sí que et fas la idea de que, bueno, que segurament aquesta no hagués sigut la teva situació, saps? Si no hagués aquest canvi. Això sí que ho tinc claríssim.
L'Aurora, el David, la Lídia Moreno, la Laura Sancho i l'Ivan Campillo, us agraeixo moltíssim el que feu, el que heu estat fent i que hagueu volgut venir a explicar-ho a la ràdio. Moltíssimes gràcies a tots.
A vosaltres.
Fem una petita aturada i tancarem el Via Lliure d'avui amb el Sant Juan i amb el Martos.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
A Bacus Cooperativa volem il·luminar el Nadal a tothom. Ajuda'ns a fer-ho possible.
Del 17 al 23 de desembre, compra una joguina per la campanya solidària Il·lumina el Nadal a les botigues Abacus o abacus.coop.
Per cada joguina que recollim, Abacus n'afegirà una altra.
Amb tu, Càritas Barcelona, Creu Roja Joventut i la Fundació Pare Manel farem un Nadal més solidari.
La màgia de Broadway arriba aquest Nadal a l'Auditori. La Bella i la Bèstia, Frozen, Annie, Somriures i Llàgrimes, Els Miserables i molts més.
Amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i les veus de Jerónimo Rauch, Ignasi Vidal, Júlia Müller i Nina.
El 19 i 20 de desembre, la màgia de Broadway a l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Així sona la velocitat. I així sona la velocitat quan trobes personal i feina menys de 24 hores.
Job Today!
Perquè esperar no mola, descarrega't ja l'aplicació Job Today.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
El 20 de desembre s'acaba el bipartidisme. Quins pactes seran necessaris per governar Espanya? En quin escenari quedarà Catalunya? Josep Cuní ens dona les respostes.
Per tant, tenim un panorama inèdit.
Amb l'anàlisi més completa de la jornada, l'especial Eleccions 20D. Diumenge a 8:15 del vespre, a 8TV.
Descobreix el nou Club Vanguardia, el club dels subscriptors de La Vanguardia per viure experiències úniques en gastronomia, oci, cultura i molt més. Si encara no n'ets subscriptor, uneix-t'hi ara per 9,90 al mes a clubvanguardia.com o al telèfon 933-481-482. Club Vanguardia, gaudeix l'experiència.
RAC1 i CaixaBank presenten... És Nadal al món. Dijous 24 de desembre, dalt l'escenari del Palau de la Música, en directe, tots els programes de RAC1. Un munt de convidats i moltes sorpreses amb Jordi Basté.
Hola, què tal?
Sí, aquest any també farem Nadal.
Sí, noi, sí.
Entrades exaurides. El 24 de desembre viviu És Nadal al món, seguint el programa per streaming a rac1.cat.
Endavant.
Feu Nadal amb RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç i Vins i Caves Ferrer i Catassús.
4 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Hola, Sant Juan, hola, Martos.
Què tal, bon dia?
Bon dia. Vull explicar una cosa. Aquests dies a Barcelona s'han fusionat la moda i el vi. I és que el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Ribera del Duero dona suport a la creativitat de joves dissenyadors amb el concurs Talento Ribera. Si teniu curiositat per veure l'exposició amb totes les creacions dels creadors inspirades en el color del vi i gaudir, a més, d'una cata de vins de la Ribera del Duero, podeu visitar fins avui a la Sala Os de Barcelona, al carrer Banys Vells, número 10, al Born. Ara la Cristina els demana que es facin una fotografia perquè, si no, jo ara els hi diria. I ara, com cada dissabte a aquesta hora, els consells de supermercats...
Consum!
RAC Consumidors. 2 minuts per aprendre a comprar bé.
El marisc és un dels ingredients estrella en els àpats de Nadal. Ja sigui fresc, cuit o congelat, és interessant conèixer com seleccionar-lo i conservar-lo per no tenir sorpreses d'última hora. Avui a RAC Consumidors, Núria Riba, de la cooperativa Consum, ens donarà alguns consells en aquest sentit. Primer de tot, quin marisc està ara en el millor moment?
Tot i que l'aqüicultura fa que trobem durant tot l'any algunes espècies fora de temporada, l'hivern és temps de bou de mar, vieires, nècures, cabra i llagosta lluïsa. La relació qualitat-preu en els aliments de temporada és interessant tenir-la en compte també en els àpats de Nadal, ja que la taula és més extensa en nombre de coberts i en tipus de menjars.
Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar marisc i conservar-lo?
Si el comprem viu, primer cal observar que efectivament estigui viu. Amb uns petits copets o simplement sota l'aixeta reacciona ràpidament. És interessant que es mantingui viu fins que el cuinem, ja que ben aviat es fa malbé. Per tant, primer hem de valorar si ens convé viu, cuit o congelat. Si el comprem cuit, la relació mida-pes cal tenir-la en compte, perquè com més pes, més quantitat de carn. És important que tant en comprar-lo a la peixateria com en conservar-lo a casa, el mantinguem aïllat d'altres aliments i evitem les anomenades contaminacions creuades, ja que gairebé no se sotmet a escalfor abans de consumir-lo i ens podria fer mal. Sempre s'ha de conservar a la nevera i s'ha de menjar com a molt en un parell de dies.
I si el comprem congelat?
Tant si és cru com cuit, quan el comprem congelat ens fixarem que no tingui un excés de gel, perquè és un símptoma que indica que s'ha trencat la cadena de fred, un aspecte determinant per garantir si està en condicions òptimes de consum. Convindria que nosaltres, quan anem a comprar, mantinguéssim la cadena de fred en tots els casos, ja sigui viu, cuit o congelat. Per això el marisc ha de ser l'últim que posem a la cistella i si utilitzem una bossa isotèrmica, doncs molt millor. A l'hora de descongelar-lo, tant si és cru com cuit, cal fer-ho dins de la nevera i no és convenient tornar a congelar-lo si no és que prèviament l'hem cuinat.
Moltes gràcies, Núria. Ara ja sé el marisc que més em convé pel dinar de Nadal. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Arrat, un dia lliure. Dissabtes i diumenges de 8 a 12 amb Xavi Bundó.
Un minut i tres quarts. Últims minuts del programa, abans que Recurs es placi cap a Vilafranca del Penedès a la Fira del Gall. Sant Juan,
digue'm.
Un mes a posar-te el casco de Darth Vader.
Sí.
Arribarà trilladet aquest casc al seu responsable, el nou, no, el guanyador, que després explicarem qui és. Els últims minuts del programa són pel Sant Juan i els hobbies del David Martos. Has trobat afició ja, Martos, o no?
Ho he intentat. Avui...
un cop més.
No lo intentes, hazlo o no lo hagas.
Oh, que ben lligat. A veure, avui col·leccionisme nadalenc de la mà de la Mamà Noel d'Espanya.
Molt bé. Això pinta bé. En tot cas, començarem amb el Sant Juan, que no sé què ens portes avui.
Mira, avui tenint en compte que la secció Telenúcul està arrasant en les votacions, sí, una altra setmana, i que és l'últim programa de l'any, he decidit que avui no hi ha referèndum.
Oh! Lamentable,
però, jo. Però bé, farem un especial Telenúcul nadalenc.
Bravo! Sí,
empatxats de Nadal. Daniel, vinga, posa'm la sintonia. Va.
Som-hi.
És de Nadal.
És de Nadal?
Oh, oh. És el Jingle Bells.
Ei! No sé si arrepiar-me o començar a patir ja.
Doncs mira, per això ets bo, Bundó, perquè detectes el perill. Però estem en directe, ara mateix les 11:45 minuts, i el camí fa baixada, me'n vaig a peu. Reteniu les següents conceptes que us porto avui. Talent ocult, evident, és el nom de la secció.
Sí.
Si no l'heu retingut ja, anem malament. Nadala, parlarem de Nadales. Lletra religiosa, les Nadales ja ho tenen, això. I música moderna. El grup que us porto, el formen 7 germanes, es fan dir Flors Maria.
Oi, ai sí.
I avui interpreten una Nadala. Feliz Navidad.
Oh.
Pandereta, Nadal. Música moderna. Bueno, para un moment. Va. És que no sé si esteu preparats per això que us he portat avui. Oh.
Què vols dir, no estem preparats?
Segur que ho voleu escoltar.
Home, si ho volem escoltar.
Necessito explicar un parell de coses més abans. Penseu que el grup que us porta avui és com l'eslògan de Rajoy. Van en sèrio, però sonen com una hòstia a la cara, val?
Bum.
No són els Beatles, vull avisar això a tota l'audiència, no són els Beatles, però fan servir tècniques pop com els Beatles. Comencen amb una intro senzilla musical, com això que sentíem, la pandereta, perquè és Nadal, i després van a sac amb la tornada, Maldita l'estribillo. Els Beatles ho feien molt, She Loves You, Can Buy Me Love, Strawberry Fields Forever, Eleanor Rigby, Love Me Do, aquest és el nivell del programa d'avui. I Flors Marie ho fan amb Feliz Navidad, van de cara a barraca. Esteu a punt, sí?
Vinga.
Som-hi, va. La pandereta.
Sí.
La guitarra moderna.
Oh.
I a la tornada, som-hi, va.
Que por el mundo correrá voz de que ya nació el niño.
És en japonès? O... és castellà.
No solo una vez a la semana, sino cada día de nuestra vida, por eso es fuente de gran dicha.
No entenc res.
Com us heu quedat?
Jo he quedat tònic.
Ell no entès res, però percipatiu, l'última paraula de la tornada és ditxa. Ho dic per si algú havia entès una altra paraula. Que pare el mundo, que corra la voz, que ya nació el niño Dios y a todos siempre nos ama, no solo una vez a la semana, sino cada día de nuestra vida. Por eso es fuente de gran ditxa. Hi ha risc, hi ha molt de risc en aquesta obra musical i en aquest grup, perquè dir gran ditxa després de córrer ama i una vez a la setmana és un risc.
Sempre acabem al mateix lloc, eh?
Després de sentir això ens queda un dubte. No entonen perquè canten juntes o per separat la cosa rutlla? Voleu sortir de dubtes?
Sí, home.
Doncs, com a mostra, el moment dels solos de dues d'elles.
Feliz Navidad. Que crecen santidad.
Voleu...
Feliz no és, eh?
No. Feliz Navidad. Bé, no cal que afegeixi res, no?
No
era problema de les set juntes. El següent moment de la cançó l'he titulat Si el gospel el canten negres i tu ets blanca, què creus que falla? Escoltem-ho.
Viva San José, porque tuvo fe y confió en Santa María que se propague la alegría. Alegría, alegría, alegría.
Alegría, alegría.
Molta energia per posar-t'ho per anar a córrer, eh?
Alegria, alegria que és Nadal, però si seguim així plourà a bots i a barrals, sí, amb aquesta cançó.
Mira, que, mira, el Bartolí ens ha dit a primera hora que no ha de ploure, però vaja, tu segueix.
Jo crec que si els Reis vindran ens odia, que els núvols taparan la lluna plena del dia de Nadal i el tio, en lloc de cagar, directament vomitarà escoltant aquesta cançó. Però calma, 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 amics, és Nadal, és concòrdia, és amistat, és món, és multiculturalitat, el Nadal, eh? Això està molt bé. I sorpresa a la lletra de Feliz Navidad. No dic res, només escolteu-ho.
Bon Nadal,
Feliz Navidad.
Yeah, yeah. Bon Nadal, Feliz Navidad. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas, Bon Nadal, Feliz Navidad.
Merry Christmas, Bon Nadal, Feliz Navidad. Yeah, yeah.
La progressió.
És el, bé, la que fa Yeye, per cert, és la que menys entonava la part de gospel.
És que el gospel és complicat, eh? Hi ha hagut un moment que he pensat, ah, mira, i llavors ja l'hem perdut. L'hem perdut en el procés, sí, sí.
Bé, és a dir, si és la mateixa que feia Yeye, la que menys entonava el gospel, per tant, ni com a gospel ni com a cantant de rap serveix. Però no puc deixar-vos sense la tornada, tornar a escoltar la tornada, que és el final, també, l'orga de gats, gates, en aquest cas, que avui ens ocupa.
Que por el mundo corre la voz de la nación. Ya todos siempre nos aman. No es solo una vez a la semana.
Versió molt lliure, eh?
Cada dia de nostra vida.
Entra amb calçador, la lletra, eh?
Buscant l'estil propi.
Sí, exacte. I ara, piano final. Ah, ja veureu, que és molt maco. Mira'l, mira'l.
Thriller.
I pum, ja està, s'ha acabat.
Era el Thriller, això.
Molt bé. Talent ocult, aquesta gent, eh?
Ai.
Hi ha un oient que diu prou.
Sí.
Per favor,
sí.
Prou.
Ja. Oigan, prou.
Jo crec, però, que jo que l'he hagut d'escoltar moltes vegades per preparar la secció, crec que és una molt bona cançó.
Bona. Sí. Per què?
Per posar en valor el que passarà el 24 de desembre al Palau. Perdoneu els que desafinin que no saben el que es fa.
Això sí que passarà alguna cosa al Palau. I ara en refem, si es pot fer, amb el que vindrà darrere, amb el Sense Afició del David Martos.
Som-hi.
Jo crec que l'opció és anar al Japó amb les Flors Maria i a veure si el Messi li passa el còlic nefrític.
Amb això treu la pedra, segur.
Exacte. És la pedra, tothom pendent d'una pedra. És que és extraordinari.
La primera pedra.
Exacte. Martos, a Cant Ona està escoltant ja des de... Salutacions, tota la gent de Vilafranca del Penedès, que ara anirem amb la Fira del Gall. Martos, avui t'has volgut aficionar al col·leccionisme nadalenc.
Sí.
I has parlat amb la mamà Noel d'Espanya. Sí. Però és una figura que, clar, a mi em sorprèn, existeix, eh?
Calma, el món dels paranoels també hi ha paritat, no són menys. I ara bé, només hi pot haver una mamà Noel d'Espanya perquè aquesta té el sobrenom registrat, oficialment.
Ah, sí. Va anar al registre i va dir, sóc la mamà Noel.
I trinco cada vegada que algú es posa mamà Noel d'Espanya.
Com ara? Ah, val, pensar que cada cop que ho dius.
No, es diu Imma, viu a Talfe, a Granada, i casa seva és la que té més decoració nadalenca de tot el país. 6.000 objectes.
Depèn de les mides, també t'ho dic, segons.
Clar, però hi ha tot tipus. És el terror de les fires de Santa Llúcia, perquè n'ha desvalissat unes quantes des de fa 30 anys. Ho té tot de Nadal, i quan dic tot, és tot. És a dir, vasos, coberts, plats, bossetes de te, embuts, coladors, olles, oeres, minipimes, torrors micens, sempre. I només a repassar la cuina.
Del RAC, sí. RAC 1.
I és enviant.
Perquè us en feu una idea...
Ara hem vist la foto, de la mama Noel d'Espanya.
L'Imma. Doncs perquè us en feu una idea, l'Imma ha de començar a decorar-ho tot a l'octubre. De dos anys abans.
Perquè si no, no arriba.
Arriba abans el Nadal a casa seva que el Corte Inglés. O sigui que espavila, Noemi.
I t'has armat de valor, clar, l'has trucat.
Sí, i ella m'ha atès despenjant el seu telèfon de Nadal, com no podia ser d'una altra manera. L'Imma m'ha explicat que té horaris de visita i tot perquè als nens els encanta veure la casa. Però crec que he descobert per què els agrada tant. Ara ho escoltarem. Abans, però, hem fet una mica d'inventari i li he preguntat com va començar tot per saber com ho he de fer jo si em vull aficionar a la decoració.
pues empezó con un arbolito pequeñito, natural, claro. Y de ahí, pues nada.
Pues nada, se le fue de las manos.
Sí, sí, pues bueno.
Y de los 6.000 objetos cotidianos con motivos navideños, ¿cuál destacaría?
El papel higiénico, por supuesto.
¡Hombre! El papel higiénico de la Navidad.
Sí, 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 el papel higiénico, todo, todo.
Y supongo que también tendrá muñecos, ¿no? ¿Qué tiene?
Pues puedo tener Mamá Noel, también en muñeca.
¿Mamá Noel?
Sí.
A veces de estas hay como versiones más picantonas donde a la Mamá Noel se le baja un poco el vestido y enseña los pechos. Pero vaya, ¿qué clase de gente compra esto, no?
Sí, tengo una también. De...
¡No! Usted tiene para todos los gustos, ¿no?
Aquí hay para todos los gustos. Lo que pasa es que esta la tengo un poco castigada y está escondida, ¿eh?
Claro,
porque
claro.
Porque vaya no, que venga algún niño a verla, claro, y depende de si se porta bien o no, la saco o no la saco.
Ah, o sea, depende de si el niño se porta bien, le deja ver a la Mamá Noel sexy o no.
Sí, sí, dependiendo de cómo se porte, o sale o no, o se queda escondida.
¿Ah? No, no, o sigui, els nens no es porten bé perquè es portin regals.
No, no, perquè volen veure la Mamá
Noel, Noel sexy.
Perdona, clar. Però és que sempre t'equivoques. O sigui, fas la pregunta que no has de fer. Sí, ¿quién puede comprar esto? No, jo tengo una.
Jo tengo, jo, hauria d'haver sospitat que entre 6.000 objectes hi hauria això. Doncs, a veure, anem ara al tema pessebre, que també és una meravella. I escolta, així sense voler-ho, com qui no vol la cosa, li he tret una exclusiva a l'Imma que sí, possiblement em deixi com la jove promesa del periodisme actual.
A veure.
¿Cuántos belenes tiene, por ejemplo?
Tengo 30 belenes.
Vaya, es la burbuja inmobiliaria de la Navidad. ¿Y el más grande, cuántas piezas tiene?
Pues tiene 1.200 piececitas.
Madre mía, pero el lugar de Belén ha reproducido Palestina entera.
Sí, sí.
Y aparte de las escenas típicas, ¿qué hay ahí?
Pues tiene el parque con la noria, esquiadores patinando, tiene un tío vivo, pero típico navideño, ¿eh?
Claro, claro, ponemos una noria y un tío vivo en el Belén, pero que sea navideño, no vaya a ser que no cuele.
Pues claro.
Ahora, ahora.
Ah, bueno, también otra cosita.
Sí, diga.
Lo último que he hecho, que de hecho no lo he dicho hasta el momento, pero voy a decir a ustedes.
Sí.
Me he realizado un Belén en una camiseta que me voy a poner. Me pondré en algún programa que...
Hombre.
Sí, sí, pero no lo había dicho anteriormente, es una sorpresa que ya le estoy dando a ustedes.
¿Podemos decir que tenemos una exclusiva?
Sí, sí, puede ser.
O sea,
sí, sí.
La exclusiva es que se ha hecho una camiseta, ¿no?
Sí, sí.
Pues como no me den el Pulitzer por esto, yo ya no sé qué más tengo que hacer. ¡Exclusiva!
¡Exclusiva! David Marcos. ¿Qué s'ha fet? Com era l'exclusiva? Que s'ha fet una samarreta
amb què? Amb un velet.
Amb un velet,
la samarreta. Sí,
no, escolta. Una feinada de por de buscar.
De rascar.
De rascar la pregunta...
Sí, l'adequada. Sí, sí, sí. Escolta, espero que no sigui...
No t'ho volia dir, eh?
No.
No t'ho volia dir, s'ha vist que li has tret.
Sí, sí, ha costat, ha costat. Espero que no sigui vivent el pessebre de la samarreta. Seria per veure'l. He volgut fer una prova sonora per comprovar que si realment l'Himne té tants objectes com diu.
Mm-hmm.
Es veu que a la casa també n'hi ha d'aquests que fan música. I li he demanat que en triï tres i els acosti al telèfon per veure una mica com sona a casa seva.
Endavant.
N'hi ha un que potser hauria de passar pel taller.
Bueno, pues ya los tengo.
¿Qué tenemos? ¿Qué nos ofrece?
Pues ofrezco un Papá Noel que está tocando el saxo, un pingüino que tiene tres pequeños pingüinos, lo que es como en el vientre, ¿no?
Uh-huh.
Y tengo también un reno que canta en dos idiomas, bilingüe.
O sea, una trompeta, un coro de pingüinos y un reno bilingüe.
Sí.
Venga, supera eso, concert de San Esteban. Vamos con el primero.
Venga, vamos. Sigo dándole otro.
Bueno, ya puede ir con otro, si quiere.
¿Con otro,
sí,
no?
Sí, que esto es la radio y hay que ir picaditos.
Venga.
¡Qué bien! Y a lo mejor ya estaría este.
¿Vamos con otro?
Sí, ritmo, dele cuerda.
Vamos con el Papá Noel.
Ahora.
Bueno,
se había rayado este, ¿puede ser?
Puede ser, puede ser.
Se ha callado.
Oiga, vayamos all in. ¿Todos juntos, puede ser?
Venga, vamos a probarlo.
Sí, a lo mejor ya está, ¿eh? Sí, oiga.
¿Qué?
No, digo, basta, que si no, hoy me despides.
Ahí está.
Ahí está. Maravilloso.
Brutal. El concert espectacular.
Sí, no us ha agradat?
Hi havia el Kenny G, eh? Era Kenny G. El que s'ha encallat era una mica Kenny G, no?
Sí, sí, escolta, és lo happy day del Nadal, oh. Tots junts. I acabarem posant la cirereta al pastís, una cirereta una mica involuntària per part meva, però vaja. I això ho tirava fa dues setmanes i he estat una mica pitoniso en aquest sentit. Abans, però, volia tancar assegurant-me d'una qüestió.
Una última pregunta. No se la he querido hacer antes para no precipitarme, pero después de lo que me ha contado, creo que voy sobre seguro. ¿A usted le gusta la Navidad, no?
Bueno, la Navidad para mí es una pasión.
Lo sospechaba.
Claro.
Bueno, pues ya estamos, Inma. Ha ido muy bien.
Pues muchas gracias, la verdad. Hombre. Que lo mismo puedo cantarle un villancico.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante redondo ya, ¿eh?
No sé, a lo mejor el Feliz Navidad y ya si terminamos y le deseamos a todo el mundo Feliz Navidad, ¿vale?
A ver, estaremos bastante harto de vivirlo, yo creo, ya a estas alturas, pero adelante.
Pues yo cuando te diga.
Ya.
Feliz Navidad.
Flos María.
Feliz Navidad.
Sin casting.
Feliz Navidad y próspero año y felicidad.
Oh yeah.
Feliz Navidad.
Bueno,
pues feliz Navidad para todos y deseo que pasen unas Navidades especiales, ¿vale? Venga, cojo un beso de Mamá Noel.
¡Hombre! Beso de Mamá Noel. Mira, fumble les conclusions, va.
Sí, és que s'ho mereix, eh?
S'ho mereix l'aplaudiment.
La platea dreta.
T'aficiones a fer col·lecció nadalenca?
Jo deixaria el Nadal per d'aquí 2 o 3 anys ja. M'he empatxat de Nadal.
Feliç any nou, eh?
Ah, igualment.
També bon Nadal i tot plegat,
bon
eh?
Bon Nadal.
Feliç Navidad.
Segons i les 12 del matí us deixem ja amb el Margarit, que estarà ja a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès esperant-nos amb una gentada de por. Home, hi vam l'any passat i allò és espectacular, eh? Moltes gràcies a tots. Demà ens hi tornem a posar a les 8 del matí, versió reduïda, perquè ve el futbol darrere, però és jornada electoral. Fins demà, adeu-siau.
RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
Són les 12, bon dia, tot a punt per les eleccions de demà, una cita històrica que per primer cop des de la transició pot suposar la fi del bipartidisme. El govern espanyol acaba de donar els detalls sobre el dispositiu electoral. Al conjunt de l'Estat hi haurà 210.000 urnes, 67 milions de sobres i més de 400 milions de paperetes, tot plegat amb més de 36 milions de persones amb dret a vot. Les xifres les ha donat la secretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez Castro.
Mañana 36.510.952 españoles están convocados a las urnas y de ellos 34.635.680 residen en España, mientras que 1.875.272 residen en el extranjero.
Justament per això els consulats espanyols a l'estranger estaran oberts durant tot el cap de setmana. Els residents a l'exterior tenen temps per votar fins demà a les 8 del vespre, una mesura excepcional que hi va acordar la Junta Electoral. Avui tots els candidats aprofiten el compàs d'espera per refer-se després de 15 dies de campanya. La majoria aprofitaran per descansar, estar amb la família i anar al cinema. És el cas, per exemple, de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que aniran a veure la nova de la Guerra de les Galàxies, per separat, això sí. Els Mossos han detingut 4 homes veïns de Barcelona com a presumptes autors de 6 robatoris amb força a cases del Baix Llobregat i del Vallès. Dimarts, els agents van rebre un avís d'una central d'alarmes alertant d'un robatori en una casa de Collbató. Quan hi van arribar, una veïna els va explicar que havia vist 4 homes en un cotxe fent voltes molt lentament per la zona. Els investigadors van relacionar el vehicle amb altres robatoris comesos l'últim mes i minuts més tard una patrulla el va localitzar. Els 4 ocupants duien joies amagades i tenien tot d'eines com ara claus angleses, llanternes i passamuntanyes. Tots tenien antecedents per fets similars. Un ja és a la presó i els altres 3 han quedat en llibertat amb càrrecs. I més de 40.000 persones passaran aquest cap de setmana per la Fira del Gall a Vilafranca del Penedès, una trobada centenària on es pot viure des de la criança d'aquest animal fins a la seva degustació. La mostra gastronòmica. 7 restaurants de Vilafranca ofereixen una vintena de plats elaborats amb aviram del Penedès amb el gall negre com a estrella. L'Olga Guasch, membre de la comissió organitzadora de la fira, n'explica les propietats.
Es cria d'una manera en llibertat, d'una manera molt diferent al tipus de pollastre que estem acostumats a consumir diàriament. És una carn molt, molt proteica, molt baixa en greixos saturats. La forma mateixa del gall, com que s'han criat en llibertat, són unes cuixes molt allargades, molt estilitzades i unes petxugues també molt estilitzades.
També hi ha activitats de degustació i cursos per aprendre a maridar el gall negre amb els vins de la denominació d'origen del Penedès. Els esports amb Albert Redondo.
Ha acabat la roda de premsa de Luis Enrique prèvia a la final del Mundial de Clubs, que demà jugaran Barça i River a Japó. Nissan Stadium de Yokohama, Roger Saperes.
Luis Enrique ha explicat que tant Messi com Neymar evolucionen bé de les seves respectives lesions i del còlic nefrític en el cas de l'argentí. Ha dit que ell sempre és optimista i preguntat per si poden jugar, tot i no estar al 100%. Luis Enrique ha dit això.
La calidad de cualquier jugador del Barça hace que pueda jugar sin estar al 100%. Tienen que estar al 99%. Entonces ya veremos si llegan a ese punto.
Luis Enrique diu que els seus jugadors també estan tan il·lusionats o més que els de River per guanyar aquest Mundial de Clubs i diu que no espera una final especialment dura demà.
Per la seva banda, l'entrenador de River, Marcelo Gallardo, ha dit que prepara el partit pensant que el trident jugarà i que combatran el favoritisme del Barça amb la intensitat perquè River és un equip amb el cor enorme. L'Espanyol juga en quart de set a Cornellà contra les Palmes amb l'objectiu de sumar 3 punts que l'allunyin de la zona perillosa. Hernán Pérez, Abraham i Joan Jordán són novetats a la convocatòria. N'han quedat fora respecte a l'últim partit de Copa, Canyes, Mamadou i Arbilla. El partit d'avui serà el debut de Galca a la Lliga. També a primera aquesta tarda, València, Getafe, Betis, Sevilla i Deportivo Eibar. A segona, a les 6, juguen dos dels equips catalans. El Nàstic rep el Saragossa i el Girona visita el camp del Mallorca. I en handbol, el Barça-Lassa jugarà a 3:15 la semifinal de la Copa Sobal contra el Cangas.
I el temps, el sol lluirà gran part del...